Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Els bisbes veuen esperançats les llavors que promouen la pau entre Israel i Palestina. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana subratllem la visita als cristians a Terra Santa que ha fet Monsenyor Joan Enric Vives en la trobada anual de prelats catòlics en representació de la Conferència Episcopal Espanyola. Els bisbes van constatar que joves de tots dos costats comparteixen la mateixa aspiració per una coexistència pacífica.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Ràdio Estel.
Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Miri, l'altre dia, preparant aquest programa, llegia aquesta notícia. Les probabilitats de curació per les persones diagnosticades amb càncer ha augmentat en els darrers anys, fins i tot per als tumors amb mortalitat més elevada. Aquesta seria l'excel·lent notícia que es desprèn de l'estudi Concord 3 que es publica a la revista The Lancet. L'estudi ha fet un ampli equip internacional encapçalat per Claudia Alemany, del grup de supervivència del càncer a la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Però les bones dades també van acompanyades de molts matisos i de notícies no gaire positives. Es mantenen unes grans diferències entre països rics i països pobres i entre la gent que, en els primers, té prou mitjans econòmics i la que no la té. Tenint en compte la supervivència al cap de 5 anys, que en la majoria de casos de càncer es considera com a curació, els percentatges més alts es donen a 8 països, els Estats Units, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia. És a dir, els dos països rics de Nord-Amèrica, els dos d'Oceania i 4 de l'Europa nòrdica. I el cinquè d'aquests, Dinamarca, està reduint les diferències que el separen de la resta a causa de la incidència del diagnòstic precoç i dels tractaments. En canvi, en altres països, el percentatge de supervivència, si bé també ha augmentat, encara es manté lluny dels capdavanters. Així, entre les dones diagnosticades amb càncer de mama als Estats Units i Austràlia, la supervivència als 5 anys és del 90%, però a l'Índia, del 66%. En el cas del tumor cerebral infantil, la supervivència als 5 anys arriba al 80% a Dinamarca, a Suècia i a Eslovàquia. El 80%, però es queda en menys del 40% a Mèxic i a Brasil. I per la leucèmia fibroblàstica aguda, a Finlàndia sobreviuen el 95,2%, però a l'Equador només ho fan el 49,8%. Tot això es deu, segons els autors, a les diferències d'accés als serveis de diagnòstic i de tractament i de qualitat d'aquests. A veure quan comencem a pensar que la sanitat és per tothom, que ningú mereix ser classificat en base als seus recursos i menys si t'hi jugues la vida. A veure quan comencem a creure que aquest món és de tots i, per tant, també per tots. Molt bona tarda, salutacions d'en Jordi Carretero a les Tecles del So i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts una tarda més a una nova edició del Vademécum.
Infosalut.
Doncs com ja sabeu, al Vademécum sempre comencem destacant alguna de les notícies més importants de la darrera setmana. Avui comencem parlant de l'Institut Català de la Salut perquè indemnitzarà amb 160.000 euros una antiga treballadora de dos centres d'atenció primària de Barcelona afectada per l'exposició a productes químics usats en operacions de fumigació i a la qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia donat la raó en una sentència. La indemnització s'abonarà després d'un acord aconseguit en un acte de conciliació entre la demandant i la companyia asseguradora, en consideració dels danys i perjudicis derivats de malaltia professional. La treballadora en situació d'incapacitat laboral pateix sensibilitat química múltiple de forma severa, fatiga crònica i fibromiàlgia causats per l'exposició a agents irritants relacionats amb les exposicions a organofosfats. Des que va deixar d'estar al capdavant de Microsoft, Bill Gates dedica la seva vida i la seva fortuna a la filantropia. Ha invertit milions en lluitar contra la malària, la poliomielitis, la sida arreu del món i ara té un nou enemic en ment, l'Alzheimer. El fundador de Microsoft ha anunciat que va donar 100 milions de dòlars per lluitar contra aquesta malaltia després de fer una revelació personal. El seu pare també la pateix i també tem que en el futur li pugui afectar a ell.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
És de nit, és tot fosc, estic sol.
L'entrevista.
I no hi ha ningú, és de nit. Un racó dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants.
Ja fa alguns mesos, de fet, la temporada passada vam parlar al programa sobre l'epilèpsia i també vam dir que ho tornaríem a fer perquè, malauradament, hi ha molta gent, molts nanos, que la pateixen. Molta estigmatització per desconeixement. De tot plegat, en volem parlar avui amb Mar de Somnis i amb la Federació Espanyola de l'Epilèpsia, perquè, mireu, de fet, si entrem al web de www.mardesomnis.org hi podreu llegir frases com aquesta. Si es pregunta a una persona què és l'epilèpsia, la gran majoria sol dir tres paraules: atac, escuma i cullera. Tres paraules que no són justament les més necessàries o descriptives per descriure el concepte. Per tant, cal molta més informació per canviar aquesta idea massa simple sobre l'epilèpsia i tenir l'oportunitat d'explicar que hi ha molts tipus d'epilèpsia, què cal fer davant d'una crisi i generar una reflexió sobre els drets d'una persona amb epilèpsia. Com dèiem, per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Elisenda Polinyà, representant de Mar de Somnis. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A Francesca de Rico, coordinadora d'activitats de l'entitat, també Mar de Somnis. Bona tarda.
Bona tarda.
I a José Luis Domínguez, president de la Federació Espanyola de l'Epilèpsia. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies.
Primer de tot, què és Mar de Somnis i a què es dedica?
Bueno, doncs Mar de Somnis és una entitat que va néixer tot just ara fa uns 5 anys, amb la intenció de proposar a algunes famílies amb fills i filles amb epilèpsia proposar-los de constituir un col·lectiu de persones afectades per l'epilèpsia, perquè estaríem d'acord en que si les persones que tenen unes determinades necessitats no s'agrupen i no lluiten per transformar aquestes necessitats en drets, doncs és molt difícil que caiguin del cel, diguéssim.
Després parlarem d'aquests drets, Elisenda, però primer deixa'm preguntar-li a la Francesca, la coordinadora d'activitats, quines activitats s'hi fan?
Bueno, hay varias actividades que proponemos. Evidentemente, el objetivo principal es pensar en los niños y las niñas, infancia y adolescencia, ¿no? Y acompañarles también en esta fase de transición de adolescencia a juventud. Y en esas actividades pensamos en varias cosas, pensamos también en qué necesidades no solamente tiene el niño, sino también su familia y sus hermanos. Entonces intentamos cubrir todas las necesidades del niño y de todo lo que le rodea al niño. Entonces hay varias actividades artísticas, de ocio, de deporte, y todo está pensado para todos.
Parlem també del que és l'epilèpsia, del que significa l'epilèpsia, perquè com dèiem i com molt bé expliqueu, la gran majoria pensem, i ja m'hi poso jo en primera persona també, en atac, escuma i cullera. Per què és incorrecte això?
Bueno, primero porque no se trata solamente de l'epilèpsia com una enfermedad homogénea que a todo el mundo le ocurre exactamente igual, sino que la epilepsia son distintas formas de manifestarse, ¿no? La epilepsia es un desorden en la electricidad del cerebro, para simplificar, pero que se representa en distintos tipos de crisis, como decía. Una de ellas son las convulsiones, ¿no? No son ataques, se llaman crisis. Son las crisis de convulsión que en ocasiones puede generar expulsar algún tipo de fluido, la última palabra que has dicho, la cuchara, es el gran error. Si fuera una estrategia de marketing sería buenísima, porque ha calado muy hondo. Sin embargo, es completamente errónea. No hay que poner nunca nada a una persona que está sufriendo una crisis epiléptica, algo en la boca. Suelen tender a cerrar la mandíbula y le puedes generar más daño que beneficio no existe ninguno, porque una persona que está sufriendo un ataque no se traga la lengua, se puede tragar los fluidos, entonces hay que ponerla de costado para que esto no suceda.
Anem desgranant, si us sembla, a poc a poc tot això. Per tant, hi ha diferents graus i tipus d'epilèpsia.
Pues sí, efectivamente. En función de dónde tienes este problema eléctrico en el cerebro, si es en un punto muy localizado o si es generalizado, si es en todo el cerebro, pues el tipo de crisis que tendrás también será específico. Puede ser un movimiento involuntario muscular, podría ser una crisis epiléptica. También el exceso de déjà vu está asociado con crisis epilépticas. Y pues si eso fuera generalizado, pues podría ser efectivamente una crisis convulsiva, una crisis tónica, una crisis clónica, que se llaman, son términos médicos que vienen a referir si la crisis que estás sufriendo es de contracción muscular, de relajación muscular o convulsiva.
Clar, a cavall d'això que diu el José Luis, jo crec que això que l'has dit molt deprisa, però lo dels déjà vu, no sé si la gent que ens està sentint sap què és, no? Però és aquell moment en què et dona la sensació que tu ja has viscut aquella situació, que a vegades quan estem molt cansats o quan ens ha passat a tots, doncs una crisi epilèptica pot ser un excés d'aquestes situacions, no? En aquell cervell és com si fes un petit saltet, com si fos un disc que a l'agulla li salta un moment i torna a viure aquesta situació, no? Llavors, per tant, per trencar una mica la llegenda també de que la crisi és la crisi de caure a terra i tenir convulsions, hi ha gent que, per exemple, té durant uns instants una petita absència, com quan l'ordinador es penja durant uns segons i toques, pitges tots els botons i no hi ha manera, doncs també hi ha gent que té aquest tipus de crisis. Hi ha gent que té espasmes d'una part del cos, que se li diuen crisis epilèptiques focals, no? Que afecten només una part del cervell, que correspon a una part del cos. I també hi ha gent que té crisis sensitives, per exemple, sent uns sorolls o té una espècie de veu, com una mena de llums que tenen un cert moviment. Aleshores, bueno, que és interessant transmetre aquesta idea de que la crisi epilèptica té moltes possibles manifestacions, no?
Això pel que fa a qui pateix la crisi, no? Però pels que no la patim, què cal fer davant d'una crisi? Com podem ajudar aquella persona que està vivint una crisi?
Bueno, en realidad se tratan de una herramienta de primeros auxilios que todos deberíamos conocer. Cuando alguien sufre convulsiones en general, cuando alguien sufre un tipo de crisis que se cae al suelo, pues lo que hay que hacer en primer lugar es no asustarse, cosa bastante difícil porque siempre asusta aunque ya lo hayas vivido. Controlar el tiempo es importante por si se sucediera, si afectara durante mucho tiempo, a partir de 5 minutos ya habría que llamar al servicio de emergencias. Dejarle espacio, sobre todo si es una crisis convulsiva que se mueve mucho, pues apartarle objetos con los que se pudiera hacer daño. Ponerle de lado, de costado, y si puede ser ponerle algo blando debajo de la cabeza y esperar. Y luego, una vez que haya concluido la crisis, acompañarle, porque es un momento de mucha sensibilidad.
Sí, la majoria de gent que té una crisi, les crisis acostumen a durar uns minuts. Es fan llarguíssims i eterns, com deia el José Luis, sempre espanta, encara que sàpigues que hi ha aquesta possibilitat. Però és important calcular aquest temps i tenir molt en compte que la persona, quan torni en si, quan se li passi aquest estat d'alteració de la seva consciència en aquell moment, possiblement tindrà un mal de cap molt fort, no sabrà què haurà passat, no recordarà molt bé què haurà passat, veurà tot de caps al seu voltant amb cara de preocupació. És molt important tenir empatia en aquell moment per saber-la guiar en un moment de molta confusió i de molt malestar físic. A vegades les cames encara no han recuperat la tonicitat, la persona està confusa, no sap molt bé on està.
I si ha habido espasmos musculares, també estarà agotado, estarà muy cansado, a veces tardan una hora en recuperarse.
I pot ser que tingui un descontrol d'esfínters, amb el qual a vegades és possible que s'hagin fet pis a sobre.
Y hay algunos sentimientos encontrados de vergüenza, de frustración, sí, de enfado, ¿no? Porque me tiene que pasar a mí, porque ahora, claro, el tema de la epilepsia es que es impredecible, puedes tener una crisis en cualquier momento.
Per tant, és molt millor acompanyar que fer algú mèdic, diguem-ne?
Sí, no.
De socórrer.
Lo básico es eso, dejarle espacio, acomodarlo, que no se haga más daño del que ya se haya hecho.
Y después de la parte más mecánica, digamos, que es como qué hacer frente a una crisis, ¿no? Que es, uh-huh, evidentemente es fundamental, ¿no? Saberlo. Y que también la persona que tenga epilepsia lo sepa para poderlo explicar a los demás. Hay algo que es la vida diaria, ¿no? Es como convivo con esto, sabiendo, como dice José Luis, que me puede pasar en cualquier momento, porque hay muchas veces que la epilepsia es refractaria o farmacoresistente. O sea, no con los medicamentos la puedes limitar parcialmente, pero no la puedes controlar completamente. Entonces, ¿cómo vives esto? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo lo aceptas? ¿Y cómo lo transformas? Porque finalmente después eso te acompaña en muchos casos durante toda la vida, porque es crónica. Entonces, justamente la parte del acompañamiento que hacemos en Mar de Somnis es esto, pensar en las actividades no solamente como ocio, sino pasar el rato, ¿no? Sino el contenido es cómo puedes contar tu historia, cómo te puedo ayudar a que lo cuentes a tus amigos cuando vas al cine o a tus compañeros en el colegio o a tu entorno en general, ¿no? Que no es fácil, es una cosa que es muy difícil porque afecta mucho a la autoestima, sobre todo cuando eres adolescente, se está formando tu carácter, entonces es importante este acompañamiento y hemos apostado por el arte para hacerlo.
Clar, imagineu-vos lo valents que són els propis joves, els propis nois o nens i també les seves famílies, en saber que tu surts de casa i pot ser que estiguis creuant el carrer Aragó i que a mig creuar et pugui passar alguna cosa, no? O sea, hay un riesgo y es una sensación que angoixa molt, ¿no?
También a las familias, los padres, madres suelen tender a sobreproteger, ¿no? En estas etapas, porque precisamente por eso, por el miedo a que pueda ocurrirle una crisis cuando ellos no están presentes en la calle, en situaciones de vulnerabilidad.
Una altra de les coses que poseu a Mar de Somnis al vostre web és que cal una reflexió pel que fa als drets d'una persona amb epilèpsia. Això què vol dir? Que encara manquen drets a les persones que tenen epilèpsia?
Oh, i tant. Sí, això sempre s'ha d'apuntar.
Deixeu-me que em sobti, eh?
No. Fas bé. És molt bona pregunta, perquè mai deixarem de demanar. Sempre s'ha d'apuntar molt lluny, molt a l'infinit, per anar millorant cada dia. El primer dret que ha de tenir una persona és a estar present, a existir, a ser visible, i els drets de les persones amb epilèpsia són encara molt invisibles, massa invisibles. Els marcs legals estan molt antiquats, el reconeixement de la presència d'aquesta malaltia, que és molt més present del que ens pensem. No hi ha estudis així que puguem anomenar molt, molt concretament, però sí se sap que entre un 1 i un 2% de la població té epilèpsia per diferents motius, que poden anar des de motius genètics, d'herents hereditaris, però també traumatismes o afectacions al cervell, tipus tumors o tipus, algun tipus d'intervenció.
Alguna infecció pot derivar, sí, en tenir epilèpsia.
I aleshores les necessitats, quasi, jo sempre poso un exemple que és bastant simple, però que si tu tens les dues cames trencades, és visible que tens una necessitat de que algú t'ajudi a moure't, no? Si tu tens de tant en tant una desconnexió que no hi ha cap, no es veu aparentment des de fora, doncs és difícil que la gent entengui com tu et pots sentir en determinats moments, no? Llavors, la gent que té epilèpsia, normalment, és invisible en aquests efectes, no? I després hi ha una altra cosa molt important, que és que la medicació que es pren per inhibir algunes de les crisis, que com deia la Francesca molt bé, hi ha moltes persones amb epilèpsia que tenen resistència als fàrmacs, és a dir, que encara que prenguin medicació no poden inhibir aquestes crisis, no? Doncs aquesta medicació fa un efecte que també se li suma al propi efecte de l'epilèpsia.
Sol ser una medicació forta, a més.
Molt forta, que o bé t'aplatana molt o fa que la gent tingui un estat d'ànim una mica irascible, et canvia certs comportaments del que és la teva essència com a persona, no? Et canvia una mica el caràcter. Llavors, clar, en el cas dels nens, doncs, tenen més dificultats per concentrar-se o per atendre o per memoritzar. O sigui,
incluso para relacionarse, no? Por este efecto que comenta Lisenda de e irascibilidad, ¿no? Entonces nos encontramos con problemas de socialización, ¿no?
Y hay un momento muy delicado que es explicarle el diagnóstico o el recién diagnosticado. O sea, yo que soy mamá o papá de un niño con epilepsia, pues ¿en qué momento le explico que tiene epilepsia? ¿Y cómo se lo explico? Porque ahora lo estamos hablando aquí entre adultos y hablamos pues de farmacoresistencia, de problemas eléctricos a nivel, digamos, neuronal, pero para explicárselo a un niño es mucho más complicado, o puede ser más simple, ¿no? Depende de cómo lo veas. Uh-huh. Entonces la apuesta es hablarlo desde otro enfoque, por esto el nombre del proyecto no es, o sea, no tiene la palabra epilepsia dentro, ¿no? Es muy raro esto, normalmente los proyectos siempre tienen un nombre que tienen que ver con la enfermedad, sí, en este caso, pero la apuesta es llamarlo Mar de Somnis, ¿no? Porque queremos hablarlo desde diferentes lugares.
I el nostre logo és un Nemo, que el Nemo té molt a veure amb la nostra situació. Els nens que tenen epilèpsia, el Nemo, si sabeu la història, té una de les aletes que la té, bueno, la mou amb dificultat, no? I el pare el sobreprotegeix i tal. I vam pensar que era una bona metàfora, diguéssim, de la nostra situació. I això que deia la Francesca ara, se'ns ha acudit explicar què és l'epilèpsia a través de vídeos. Si algú es pregunta com ens podria ajudar...
Exacte.
Suposo que arribarem a aquesta pregunta.
Jo te la faig ara. Com vale. Us podem ajudar?
Ai, m'agrada que em facis aquesta pregunta.
Espontània.
Doncs, de moltes maneres. Ens agradaria, a la nostra web, que és mardesomnis.org, ja suggerim tres maneres. Una és fer-te soci, perquè fer-te soci és una manera de sumar-te a un col·lectiu de famílies amb fills amb epilèpsia. Participar com a voluntari. El paper dels voluntaris per nosaltres és fonamental i meravellós. O sigui, hi ha moltíssima gent que ens ajuda en moltes coses i necessitem creatius. Gent que ens ajudi a fer la coreografia de la flashmob. Gent que ens ajudi a fer els vídeos. Gent que vingui a acompanyar les activitats. O sigui, tenim per tothom, per donar i per vendre. I després, donacions, per exemple, ens aniria molt bé que la gent ens fes donacions. Tothom parlem sempre de diners, evidentment, qui vulgui donar-nos diners, cap problema. Però també necessitem doncs, un projector, necessitem un equip de música que podem portar quan fem activitats al carrer, o sigui, necessitem coses concretes. I també, per exemple, ens aniria molt bé doncs, aportacions d'entrades a llocs que puguin ser d'interès per les famílies. A les famílies és molt important trobar-se, coincidir i fer activitats d'oci que congreguin a la gent amb accés doncs, gratuït o...
Mira, Elisenda, ara els nostres oients estan sentint de base, diguem-ne, aquest Sense tu. Uh-huh. Jo, quan han entrat els nostres convidats avui aquí als estudis de Ràdio Estel, els he preguntat quina música els defineix, quina música aniria bé per una entrevista com aquesta, i ens han dit aquest Sense tu. Per què, Elisenda?
Doncs mira, això és una anècdota preciosa de quan vam començar les primeres colònies. No sé exactament qui va ser dels nostres nois, però algú va suggerir aquesta cançó, se la van aprendre i la van convertir en un himne que cada vegada que fem una sortida o una activitat, doncs la canten. Jo crec que s'identifiquen amb la lletra d'aquesta cançó, és del grup que es diu Teràpia de Xoc, que, per cert, si algú té possibilitat de contactar amb ells, doncs també estaria molt bé. Però no sé si es parlo de teràpia o què, però s'han identificat molt amb aquesta cançó i sempre que posa la gallina de pell, sempre que la canten abraçats i tal. És normalment del dia últim de les colònies es canta aquesta cançó.
Doncs escolta, a més aprofitem aquesta cançó per dir que esteu de celebració.
Sí, efectivament.
Sí, el 17 de febrero, que es un sábado, en el Centro Cívico Candeo, celebraremos los 5 años, los primeros 5 años. Y normalmente en el sector social a veces los resultados son lentos, ¿no? Pero nosotros creemos que hemos hecho muchas cosas en estos 5 años y hemos agrupado muchas familias, somos cada vez más. Entonces, ¿qué motivo mejor para celebrarlo? Estaremos ahí de 7 a 9 de la tarde y, bueno, habrá sorpresas, premios, música, sense tu.
Un montón de actividades, molts nens gaudint.
Estàs invitados,
no?
Eh?
Sí, estem convidats, evidentment.
I serem, a la mida de les possibilitats, i serem des d'aquí, des de Ràdio Estel. Escolteu, moltes felicitats per aquests 5 anys. Feu-me una petita valoració molt ràpida. Què en traieu de positiu de tots aquests 5 anys?
Mira, yo te hablo desde el papel que estoy desarrollando en la federación. Yo creo que hemos conseguido aunar, hacer un colectivo de personas con epilepsia con unas mismas necesidades y un mismo objetivo. Este sería para mí.
Sort que eres sintètic.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, perquè en 5 anys hem fet moltes coses i gràcies a molta gent. Però sí, jo crec que estic d'acord amb el José Luis que fer aquest col·lectiu ha sigut un gran guany i molta gent ha participat i, bueno, seguirem. Ara ens hem creat i ara hem d'avançar i seguir nedant.
Elisenda, si ens volem posar en contacte amb vosaltres, a part del web que hem esmentat, www.mardesomnis.org, què podem fer?
Doncs, bàsicament, la web l'hem creat com una plataforma digital de relació i, a més, estem a punt d'obrir uns fòrums que seran unes comissions de treball, esperem, molt efectives i molt necessàries. Bàsicament a través de la web i de les xarxes socials, però, bueno...
Hay un formulario de contacto y tenemos activos el Facebook, el Twitter, donde pues, estamos activos diariamente.
I també tenim campanyes actives a través de la federació de col·lectius d'entitats amb epilèpsia que es diu Dona la cara per l'epilèpsia, que també ens cal molt, ens cal...
A la cara per l'epilèpsia.com, sí. És la direcció web.
He catalanitzat.
Anava a ser la teva pregunta, com ens podem posar en contacte amb la Federació Espanyola.
Bueno, tenemos la pàgina web de la federació, que és fedeepilepsia.org, i tenemos también esta campanya que comentava Elisenda, da la cara per l'epilèpsia.com, donde se puede subir una foto simplemente para apoyar la epilepsia. No decías antes, ¿no? Formas de colaborar, pues simplemente mostrando el apoyo.
Ya famosos, famosos. Forma. Necesitamos famosos que quieran dar la cara por la epilepsia.
También,
¿eh?
Sí. Famosos de todo tipo.
Sí, sí.
Famosos en el barrio, famosos en la radio.
Y supongo un molt visible.
Sí.
Exacto.
Cal fer molt visible.
Ha de ser un famós que no cal que tingui epilepsia. Algú que ens vulgui apadrinar, com a algú que ens vulgui ajudar a transformar la realitat invisible d'aquest col·lectiu. Que, no sé, hi ha gent que té... Ara està molt de moda el tema de... No sé, d'algunes altres malalties és com que hi ha gent que ha abanderat aquestes causes i nosaltres estem una mica en aquest sentit mancats d'un referent.
Un huérfano, sí.
Si algú ens sent, no? Que...
Escolta, doncs intentem-ho fer possible. Per què no? Per què no? Francesca de Rico, coordinadora d'activitats de Mar de Somnis, Elisenda Polinyà, representant de Mar de Somnis, José Luis Domínguez, president de la Federació Espanyola de l'Epilèpsia. Moltíssimes gràcies avui per ser aquí amb nosaltres i explicar tot això també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Un plaer.
Fins la propera.
Si no estàs aquí, si no estàs amb mi, jo no et puc tocar, jo no et puc passar i sempre estaràs al meu cor.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Fins aquí ha arribat el Vademecum d'avui. Ja ho sabeu, teniu una cita la propera setmana, el divendres, a 2:15 de vespre, aquí, a Ràdio Estel. Mentrestant, no us perdeu tota l'altra programació que també val molt i molt la pena. Salutacions cordials d'en Jordi Carretero a les Vies del So i de qui els ha parlat, Joan Trias. I ja ho saben, sobretot, molta salut.